Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 19 de novembre de 2012, Artur Mas va proposar ahir a la nit que el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol facin una proposta concreta a Catalunya per afrontar i donar una via de sortida al debat sobiranista. Va ser en el debat amb els 7 candidats de les formacions que actualment tenen representació parlamentària, transmès en directe per la ràdio i la televisió públiques de Catalunya. En aquest últim debat, naturalment, va predominar l'eix nacional amb els plantejaments enfrontats d'una banda pel bloc sobiranista amb Convergència i Unió, Esquerra i Solidaritat Catalana per la Independència, també amb el suport d'Iniciativa, i d'altra banda el PP, Ciutadans i el PSC. Uns i altres van dir la seva, això sí, amb cert bon humor i intent de construir ponts de diàleg, però amb les posicions, com dèiem, molt enfrontades. Tot plegat després d'un cap de setmana molt marcat per les greus acusacions de corrupció a Convergència que ha difós el diari El Mundo i davant les quals Artur Mas ha arribat a parlar aquest cap de setmana de les cloaques de l'Estat i ha arribat a dir fins i tot, en un to molt crispat, que davant d'aquesta situació ell creu que serà l'últim president que depengui de Madrid. Cal asserenar l'ambient entre uns i altres i cal ser també moderats i objectius a l'hora d'afrontar els reptes de futur. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el David García i el Ferran Capdevila a la producció, el Gerard Carrión a la redacció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim les notícies de les últimes hores. L'únic debat entre els 7 candidats dels partits amb representació parlamentària de cara a aquestes eleccions de diumenge va estar marcat per la justificació en la convocatòria d'eleccions que va fer Artur Mas, per les posicions d'uns i altres en el debat sobiranista i també per les qüestions socials. Artur Mas, en un moment especialment intens del debat, va dir que PP i PSOE podrien fer una proposta concreta perquè des de Catalunya es valori i s'escolti.
Davant d'això i de la negativa de Mariano Rajoy a negociar el pacte fiscal, Mas va dir que escoltant la veu del poble va prendre la decisió amb un compromís amb el dret a decidir i de celebrar una consulta en aquesta legislatura. Pere Navarro, el candidat socialista a la presidència de la Generalitat, va assegurar que aquestes eleccions no eren necessàries perquè va dir Ciu ja tenia majoria amb el Partit Popular per continuar retallant i majoria amb Esquerra Republicana i Iniciativa per caminar cap a la independència.
Precisament Navarro va valorar negativament aquests 2 anys de govern d'Artur Mas i va recordar que no ha aconseguit sortir exitós en cap de les seves prioritats, el pacte fiscal, la reactivació de les polítiques econòmiques i la priorització de polítiques socials.
Per contra, va concloure que Mas s'embolica amb l'estelada i Alicia Sánchez Camacho amb la bandera espanyola, enmig del PSC i la seva desfeta del federalisme per continuar un projecte amb Espanya i amb millors condicions. L'única dona en la cursa electoral, la popular Alicia Sánchez Camacho, també va considerar innecessàries aquestes eleccions. La popular va acusar Mas de no voler negociar amb Rajoy i de portar Catalunya cap a un camí sense retorn. Per això, i canviant el castellà, va assegurar als catalans que se senten espanyols que el PP és l'opció que ningú els separarà.
Pere Navarro, que va reclamar en les qüestions socials un millor finançament i més recursos per a Catalunya, va dir que també s'utilitzin millor. Concretament, va explicar que si es retallen els drets i els serveis i es treuen els impostos als rics, o si les classes mitjanes i treballadores han de suportar el pes de la crisi, això no és la solució que necessitem, segons el candidat socialista.
Per Alicia Sánchez Camacho, la prioritat dels catalans és sortir de la crisi, que es facin propostes per reduir els 840.000 aturats que hi ha actualment. En aquest sentit, la candidata popular va assegurar que el balanç del govern d'Artur Mas no és gens bo i que no ha donat algunes xifres tant de l'increment d'aturats com del nombre d'empreses tancades o el percentatge de fracàs i d'abandonament escolar. Aquestes són, ha dit, segons l'Alicia Sánchez Camacho, els reptes del Partit Popular i el que interessa a les persones. Per obrir el bloc entre la crisi, Joan Herrera va fer una pregunta, va dir «la gent està millor o pitjor?» i la resposta, segons ell, és que tothom està pitjor.
El president Artur Mas, candidat a la reelecció per Convergència i Unió, denunciava ahir en un míting el joc brut que, segons ell, està fent l'Estat per tapar la boca del poble de Catalunya. Va insistir que el valor que té la democràcia, una democràcia de qualitat, està en qüestió quan s'utilitza, segons les seves paraules, les clavegueres de l'Estat per enfonsar allò que és la veu d'un poble.
Mas va expressar el desig de ser l'últim president de Catalunya, l'últim president de la Generalitat de Catalunya, que l'Estat espanyol de manera bruta intenta destruir, va dir, perquè el proper president de la Generalitat, el que em succeeix a mi, ja no dependrà del govern espanyol perquè se'l pugui destruir d'aquesta manera. Ja no podran destruir-lo des d'allà. Aquestes van ser les paraules de Mas. El candidat de CiU va demanar una majoria forta per assolir els objectius nacionals i socials de Catalunya.
I ahir va fer el president espanyol Mariano Rajoy un míting a Girona, sense cap referència a les acusacions de corrupció fetes aquests dies pel diari El Mundo contra Artur Mas i Jordi Pujol. El president del govern central es va limitar a demanar al candidat de Convergència i Unió responsabilitat per sortir de la crisi.
Rajoy va dir que l'any 14 ja hi haurà creixement econòmic i l'any que ve, el 2013, serà bastant millor que aquest any. I es notaria més si totes les administracions treballessin en la mateixa direcció i no es dediquessin a generar problemes a la gent que ens fa molt de mal com a país fora d'Espanya. Aquestes van ser les declaracions del president. Aquest és el tercer cop que Rajoy ve a Catalunya per donar suport a la candidata del PP català, Alicia Sánchez Camacho.
Notícies més breus. El Servei d'Autobusos de Barcelona protagonitza avui una nova jornada de vaga que, de fet, durarà durant diversos dies d'aquesta setmana. Els treballadors fan aturades parcials tots els dies feiners.
Aquesta protesta més coincidirà el divendres amb una vaga de metro per protestar per les retallades salarials. De dilluns i fins dijous el servei d'autobús es veurà afectat des de les 9 del matí fins a les 11 i des de 8:15 fins 10:15. La Generalitat ja ha fixat els serveis mínims. Hauran de passar un de cada 3 autobusos de les línies 9, 11, 21, 24, 63, 65, 92, 95, 109, 150, 157 i D20. Pel que fa al bus del barri, se n'ha de garantir un cotxe a cada línia durant el temps que duri aquesta aturada. Els conductors que estiguin en circulació quan comenci hauran de mantenir el servei fins a arribar a l'última parada, encara que no formin part dels serveis mínims.
L'increment de l'atur i la reducció dels ingressos familiars a causa de la crisi han fet créixer el nivell de malnutrició infantil a Catalunya, segons dades d'UNICEF.
L'Agència de les Nacions Unides alerta que la despesa en menjar de les famílies catalanes ha caigut una mitjana del 40%, un fet que empobreix la dieta diària de les criatures. L'entrada de menys diners a les cases obliga els pares a comprar menys variat i de pitjor qualitat. S'ha detectat que els nens que mengen menys fruita, peix i carn i que els substitueixen per productes menys sants. A la llarga, això pot comportar problemes de salut als nens, segons ha explicat el programa L'Entrevista de Catalunya Informació, la coordinadora d'UNICEF a Catalunya, Guiomar Tudó.
I hem de lamentar que aquest cap de setmana han mort 3 persones i 3 més han quedat ferides greus en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El primer va tenir lloc dissabte a primera hora del matí a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, i després n'hi va haver un altre a les Borges Blanques a 4:45 a la N-240. Finalment, ahir a la tarda va tenir lloc el darrer accident mortal a la C-65 a Llagostera en una col·lisió frontal.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat d'aquest dilluns. La lluita contra el frau fiscal té a partir d'avui una nova eina. Entra en vigor la prohibició de pagar en efectiu quantitats superiors als 2.500 euros quan una de les parts de l'operació sigui un empresari o un autònom. Gerard Carrión.
Doncs, Ignasi, les operacions mercantils en efectiu són, segons el director d'inspecció de l'agència tributària, Luis Jones, susceptibles d'anar associades al frau fiscal. El seu incompliment implicarà una sanció administrativa del 25% de l'import de l'operació i totes dues parts seran responsables solidàries del seu pagament. L'administració tributària pot dirigir-se indistintament al pagador o al cobrador o a tots dos. Aquesta és una mesura prevista en la llei antifrau, publicada a final d'octubre, però que s'havia ajornat per donar temps a les persones afectades a acostumar-s'hi.
Un home de 27 anys ha matat presumptament els seus pares amb una arma blanca en un domicili del terme municipal d'Oriola. a la província d'Alacant, i posteriorment s'ha suïcidat en una finca dels afores de Múrcia, propietat de la família.
Segons l'alcalde d'Oriola, Alacant, tot apunta que el parricidi es va cometre dissabte, un dia abans que es va trobar penjat el cos del suposat autor d'aquest doble crim. Els cadàvers dels pares han estat trobats per un altre fill de la parella, que és qui ha donat l'avís a les forces de seguretat. La policia espanyola s'ha fet càrrec de la investigació en col·laboració amb la Guàrdia Civil.
I Emilio Aragón ha mort als 83 anys d'edat. El popular Milik i Emilio Aragón, pare, té una vida de pallasso popular que s'ha apagat aquest cap de setmana, ahir a la mitjanit, concretament a la clínica madrilenya Ruber Internacional.
Nascut a Carmona, Sevilla, l'any 1929, Miliki va començar a treballar jove en una família de pallassos al costat dels seus germans per tot el continent americà en diversos espectacles i mitjans de comunicació. L'etapa de més èxit li va arribar amb l'espai El Gran Circo, de Televisió Espanyola, on va participar durant 4 anys, de l'any 1973 al 1977. Emilio Aragón, Miliki, es va retirar, però va tornar al món de l'espectacle l'any 1986 amb la seva filla, Rita Iracema, en qui va presentar programes infantils en diferents cadenes durant la dècada dels anys 90. A més, ha escrit diversos llibres entre l'any 2001 i l'any 2012.
El conflicte a la Franja de Gaza arriba avui al sisè dia amb un degoteig constant de víctimes mortals.
L'ofensiva d'Israel ja ha deixat 83 morts palestins, la majoria dones i nens, i més de 700 ferits. Segons les últimes xifres difoses pel portaveu del Ministeri de Sanitat a Hamas, la meitat dels morts i el 70% dels ferits són civils. Ahir es va viure la jornada més sagnant amb 30 morts i després que aquesta nit i matinada els bombardejos de l'exèrcit israelià no s'han aturat, l'ofensiva terrestre sembla imminent. Mentrestant, avui està previst que el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, arribi al Caire, on s'estan duent a terme les negociacions per mirar d'aconseguir un alto al foc. Ban Ki-moon es reunirà amb les autoritats egípcies per analitzar la situació i intentar trobar una solució a aquest conflicte.
La Unió per un Moviment Popular de França, el partit de centre-dreta, ha celebrat primàries per primer cop a la seva història, unes eleccions que de moment deixen en l'aire el líder que substituirà Nicolas Sarkozy.
S'hi presentaven dos candidats, Jean-François Copé, el fins ara president de la UMP, proper a l'ala dreta del partit, i François Fillon, primer ministre durant el darrer mandat del president Sarkozy i de perfil més moderat. Però després, com dèiem, d'una jornada maratoniana, hores d'ara encara no se sap qui és el guanyador. I és que els dos candidats s'han proclamat guanyadors i s'acusen mútuament de frau. Els problemes de recompte que hi ha hagut en 6 departaments han fet que s'hagi aturat aquest escrutini. Ara la Comissió de Control d'Operacions de Vot haurà de decidir qui és el nou líder del centre-dreta francès i oponent de François Hollande.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
I mig i serà un quart de nou en esports. Comencem parlant de Fórmula 1 perquè l'asturià Fernando Alonso va resistir ahir al Gran Premi dels Estats Units i finalment va quedar tercer, tot just al darrere de Sebastian Vettel en una cursa que va guanyar Lewis Hamilton.
Doncs sí, el pilot de Red Bull augmenta, però el seu avantatge al capdavant del Mundial, als 13 punts. Recordem que Fernando Alonso és segon. Per tant, el campionat es decidirà la propera jornada al Gran Premi del Brasil.
La República Txeca ha guanyat finalment la Copa Davis de tennis després que Radek Stepanek va guanyar ahir el partit decisiu, el cinquè de la final, a Nicolás Almagro.
Recordem que Almagro va perdre també el divendres contra Tomas Berdych. La final havia quedat empatada a 2 en el quart partit de la sèrie entre els números 1 dels dos equips, Berdych i David Ferrer. L'Alicantí va guanyar amb solvència per situar el 2-2 en el global.
En futbol, el Barça ja és a Moscou, on jugarà demà partit de la Lliga de Campions contra l'Espartak.
Doncs sí, Marc Bartra es va lesionar l'abductor de la cama dreta a l'entrenament d'ahir al matí i no va viatjar a Moscou. Sí que hi són Gerard Deulofeu i Sergi Roberto, de l'equip del B, juntament amb 21 jugadors més. El Barça començarà a preparar avui mateix el partit de demà contra l'Espartak d'Unai Emery al CUE de la Champions. Els veuran arribant a la cita com a líders de la Lliga, on ja sumen 34 punts dels 36 possibles després de guanyar per 3-1, recordem, el Saragossa al Camp Nou.
En aquesta jornada 12 de la Lliga Espanyola són aquests els altres resultats: Osasuna 0, Màlaga 0, València 2, Espanyol 1, el que ja hem dit, Barça 3, Saragossa 1, Real Madrid 5, Atlètic 1, Deportivo 0, Llevant 2, Celta 1, Mallorca 1, Getafe 2, Valladolid 1, Granada 0, Atlètic de Madrid 1, resultat que deixa els matalassers com a segons a 3 punts del Barça, i Sevilla 5, Betis 1.
I seguim parlant de bàsquet, perquè el Barça Rigel va guanyar el Fuenlabrada, que fins ara només ha aconseguit una victòria en 8 jornades a la Lliga Endesa. El resultat final, però, va ser ajustat 76-79.
En handbol, el Barça Interesport ha superat el Pick Zec d'Hongria 28-33 en una nova jornada de la Champions i acaba invicta la primera volta de la Lligueta. D'altra banda, en futbol sala, Espanya va perdre ahir la final del Mundial contra el Brasil a la pròrroga per 3-2.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. L'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola celebrarà a Madrid la seva reunió número 100 des d'avui i fins divendres. El president Antonio María Rouco Varela, arcabisbe de Madrid, obrirà la reunió a les 11 amb el discurs inaugural. Després intervindrà el nunci apostòlic del Papa a Espanya i Andorra, Renzo Frattini. La plenària tindrà les seves sessions a Madrid fins dijous i divendres. Els bisbes es desplaçaran a la localitat de Montilla, a Còrdoba, que des del 12 d'octubre celebra any jubilar amb motiu de la declaració de Sant Joan d'Àvila com a doctor de l'Església. Un catecisme per a infants i també decisions sobre la propera beatificació de màrtirs del segle XX a Espanya són alguns dels temes que tractarà l'episcopat espanyol aquests dies. I d'altra banda, el Papa Benet XVI, recordem-ho, anomenat Xavier Salinas, nou bisbe de Mallorca, segons va comunicar divendres l'anunciatura apostòlica. En declaracions al programa 2 de 8 de Ràdio Estel, Xavier Salinas va mostrar-se agraït al Sant Pare i va dir que espera que aviat la Santa Seu anunciï el seu successor a Tortosa. Passen 2 minuts d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia: Mas, el meu successor no el destruiran, no dependrà d'Espanya. Declaracions fetes ahir en un míting de Convergència i Unió. El Periódico: debat bipolar, foc creuat a TV3 per la independència i les retallades. El Punt avui obre amb una entrevista a Oriol Junqueras, candidat d'Esquerra. Destaca aquesta frase seva: som europeus i la Unió Europea mai no ens farà fora. El diari Ara: el sobiranisme surt reforçat, en aquest cas sobre el debat d'ahir a les cadenes públiques catalanes de ràdio i televisió. El País: Mas redobla el seu pol sobiranista davant els atacs de Rajoy a Convergència i Unió. El Mundo, sobre la seva investigació de presumpta corrupció, titula: Felip Puig va rebre 250.000 euros del Palau, segons la policia. El diari ABC, amb una imatge d'Artur Mas i Duran Lleida, titula: Ciu frena Catalunya. I finalment, La Razón titula: Els nous manaments de Rajoy, un reportatge que publica amb motiu del primer aniversari de les eleccions que va guanyar el PP el 20 de novembre de l'any passat. I fet aquest repàs, de seguida els serveis i després entrevistem Oriol Junqueras, candidat d'Esquerra en aquestes eleccions.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la Salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Pero europea que sea.
Andreu Xixona.
Seguimos bebiendo turrón, turrón, turrón. Andreu Xixona.
Turrón, turrón.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de problemes en aquesta ronda litoral de Barcelona. Un accident, recordem-ho, a primera hora del matí, al tram de la Barceloneta, encara talla carril, cues gairebé des del nus de la Trinitat fins a la Barceloneta en aquesta ronda litoral, com us dèiem, en sentit Llobregat, és a causa d'un accident. De fet, en sentit contrari, sentit Besòs, també hi ha trams aturades entre Zona Franca, Montjuïc, aquí a la Barceloneta, més endavant, Bon Pastor, Nus Trinitat. En fi, que la ronda litoral va molt plena avui en tots dos sentits de la marxa. Autopista del Vallès és una altra via molt carregada, a Sabadell, Abadia, entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona, també de sortida aturades entre el Nus de la Trinitat i Ripollet. AP7, aquí hi ha retencions entre Sant Cugat i Rubí, arribant al Papiol en direcció sud, això el tronc central de l'AP7, i a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia A2, especialment plena, entre Pallejà i Cornellà, més de 10 quilòmetres, o també l'autopista B23, amb aturades d'un 7 entre Sant Feliu i l'Avinguda Diagonal. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Després d'alguns problemes d'aquest matí a Ferrocarrils de la Generalitat ja solucionats, ara mateix parlem de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena de problema, així ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, seguim informant que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB, unes aturades que seran entre les 9 i les 11 del matí, de 8:15 a 9:15 del vespre, els serveis mínims decretats estableixen un 33% del servei en una dotzena de línies d'autobús que no tenen transport alternatiu. A més, ha de circular un cotxe en cada línia de bus al barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? Aquest cap de setmana hem tingut un temps molt ennuvolat i també molt revoltat, amb precipitacions abundants, o extremadament abundants, fins i tot a l'extrem sud de Catalunya, i a la resta de Catalunya han estat molt més minces. Doncs bé, tot això ja és història, perquè almenys entre avui, demà i part de dimecres s'imposarà o dominarà l'ambient anticiclònic. Per tant, encara avui tindrem molts núvols aquest matí, a la meitat és de Catalunya, el litoral, el prelitoral, també el vessant nord del Pirineu, i a la resta doncs serà, però amb boires a les fondalades, però en conjunt al llarg d'aquest matí tots aquests núvols han d'anar desapareixent. També les boires duraran fins a mig matí, mig dia. Per tant, creiem que al centre de la jornada sí que s'imposarà ja el cel serè a bona part del país, amb unes temperatures que pujaran lleugerament degut a aquest ambient més assolellat. I el vent serà fluix i direcció variable en conjunt, però encara hi haurà a les Terres de l'Ebre, Mestral i a l'Empordà, Tramuntana, que seran més reforçats ara aquest principi del matí, on hi ha hagut alguns cops fora. De cara a demà dimarts sembla que el cel serè serà el que s'imposarà, amb arribada d'alguns núvols alts i prims i, de nou, amb el permís de les boires, que seran abundants a primeres hores del matí o ben bé fins a migdia o mig matí, volem dir, a bona part del punts de la pressió central, també punts del prelitoral. Les temperatures, les mínimes, tendiran a baixar, tot i que avui han baixat, demà ho faran una mica més, però, per contra, sembla que les màximes podran recuperar-se una mica. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. Especial eleccions al Parlament 2012.
Esquerra Republicana es presenta als comicis de diumenge després d'haver tingut dos cicles exitosos, amb 23 escons aconseguits l'any 2003 i 21 al 2006 i una caiguda fins als 10 diputats. Ara, amb una direcció renovada i amb Oriol Junqueras al capdavant, la històrica formació republicana aspira a tenir una forta pujada, fins i tot les enquestes li donen la possibilitat de ser la segona força política en aquestes eleccions. I ahir en el debat, per exemple, es va veure com Junqueras plantejava amb serenor l'opció independentista perquè sigui afrontada des de la fermesa, però també des del seny. Ens acompanya uns moments avui Oriol Junqueras, candidat d'Esquerra en aquestes eleccions. Ha estat 2 anys i mig eurodiputat i actualment és també l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Senyor Junqueras, bon dia.
Bon dia.
Bé, quin és el missatge que vostè va intentar transmetre ahir en el debat i que Esquerra planteja a aquelles persones que des d'una opció independentista poden dubtar què votar?
Doncs miri, com sempre, amb molta serenor, em sembla, amb molta educació, sense entrar mai a cap debat estèril ni entrar a topar ni a rascar amb cap altre candidat. I em sembla que vam tenir una actitud extremadament constructiva, propositiva, fent propostes concretes. Ens sembla que Esquerra Republicana ha de jugar dos papers fonamentals en aquesta propera legislatura. Un, ser el soci més fiable del poble de Catalunya per arribar a la independència, i l'altre, el de ser una alternativa econòmica i social a allò que ha representat Convergència i Unió aquests dos darrers anys.
Li sembla que en el debat d'ahir es va aconseguir equilibrar la importància d'aquells problemes que preocupen molta gent, com l'atur, la pobresa, la necessitat de sortir de la crisi de la manera més justa possible, i el mateix debat sobiranista?
Sí, em sembla que els dos debats estan estretament lligats. De fet, per Esquerra Republicana són un sol debat, perquè és evident que no podrem, a la gent no podrem fer polítiques econòmiques i socials de debò realment efectives si no tenim totes les eines disponibles, i les eines disponibles són les eines d'un estat. Podem fer polítiques econòmiques i socials si som un país independent, i al mateix temps només podrem ser un país independent si convencem els nostres ciutadans que, entre d'altres raons, volem la independència precisament per construir un nou país per tothom i fer aquestes polítiques econòmiques i socials que tanta gent necessita. Per tant, des del nostre punt de vista, es tracta d'una sola gran qüestió a la qual els ciutadans de Catalunya han d'agafar les regnes del seu futur. I nosaltres, en aquest sentit, plantegem coses molt concretes, com per exemple la necessitat de rebaixar l'IRPF i l'IVA per ajudar les nostres famílies, els nostres consumidors, i traslladar la pressió fiscal des de les famílies i des dels consumidors, rebaixant l'IRPF, generar-la, aquesta pressió fiscal, cap als bancs, per posar un exemple.
Una última qüestió, senyor Oriol Junqueras. Com demana vostè el vot en uns segons? I també com anima la gent a participar en aquestes eleccions, tot pensant que pot haver-hi una participació més alta de l'habitual?
Bé, senzillament, miri, en els propers anys i durant segles, els llibres d'història és molt probable que parlin d'això que està passant ara a Catalunya. I nosaltres voldríem que tothom que ens està escoltant a través de la vostra emissora i tots els ciutadans de Catalunya doncs siguin alguns dels autors d'aquests capítols decisius de la nostra història, que els nostres conciutadans, que tots nosaltres vulguem ser protagonistes de la construcció d'un nou país que nosaltres volem per tothom.
Com diem a tots els candidats aquests dies, que vagi bé la campanya, en sentit neutre i objectiu, que hi hagi sort i ens retrobarem aviat. Senyor Oriol Junqueras, candidat d'Esquerra, bon dia.
Esperem que hi hagi sort.
Adéu-siau. Ara de seguida ja la tertúlia d'actualitat, avui amb Quim Sabater, Joan Carles Reiteri i Òscar Ordeig.
Ràdio Estel.
comencem el temps de tertúlia d'actualitat avui en el primer cafè de Ràdio Estel. Ens acompanyen Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector i expert en polítiques socials. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
També ens acompanya el doctor en oftalmologia, Joan Carles Reiteri. Bon dia.
Hola, bon dia.
I des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, el regidor socialista a l'Ajuntament de la Seu, Òscar Ordeig. Senyor Ordeig, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vostè ens havia dit en una altra ocasió que no anava a les llistes electorals, oi, en el PSC?
No, sí que hi vaig, sí.
Ah, sí que hi va, perdó, sí, ara el confonia amb un altre company regidor, disculpi. Sí que hi va per Lleida, no?, suposo, en algun número,
sí,
de la candidatura.
Sí, el número 2 per la candidatura de Lleida.
Molt bé.
Sí, sí.
I quants diputats tenia per Lleida el PSC?
Teníem 3, en teníem.
Per tant, pot tornar a sortir, depenent del que...
Estem allò treballant intensament per... perquè no serà fàcil, evidentment.
Molt bé. Bé, sobre el debat d'ahir, en una primera breu roda d'intervencions, abans d'exposar els temes que ens portarà la Sara Cruz, què destacarien? El van poder veure tots, el debat, si més no parcialment?
Sí, jo parcialment, perquè un debat a 7 és complicat de seguir i una mica intens, i vaig veure el començament, el mig i el final. Això tinc una certa complexitat i jo crec que cada polític va jugar el seu paper. Els missatges molt dirigits, no? És a dir, més que diàleg, hi va haver-hi molt unidireccional. Vaja, vaig entendre que hi havia molt intentar deixar clar el seu missatge.
Uh-huh. I potser alguns van voler ser clars i per això es va polaritzar, no?, la cosa,
sí,
entre uns i altres.
Sí, jo crec que va ser més que res una ajuda a la campanya de cada un, uh-huh, insistint amb els lemes que porten i volent acaparar, doncs, aquell sector de població que creuen que poden representar.
Uh-huh. Sí, senyor Ordeig, vostè que també, sí, és part implicada directament. Com
sí,
a...
no, realment jo crec que un debat llarg, tant amb extensió de temps com a més de molts candidats, i això fa que moltes vegades costi buscar interpel·lacions, que és realment on hi ha la riquesa d'un debat, i llavors jo crec que es va la dinàmica de tota la campanya i la precampanya dels últims mesos, que els mitjans també en fan ressò, que és poca proposta, poques solucions concretes i molt basat també en el tema identitari, en el qual fins i tot jo crec que en els partits majoritaris també hi ha un cert consens, per exemple, sobre el dret a decidir. No? Per tant, un cop teníem això més o menys enfocat, doncs jo crec que potser era el moment també de solucions i d'explicar més les solucions que es proposen per la situació que hi ha, no? Perquè el dia 26 la situació econòmica, l'atur, els problemes seran els mateixos i, per tant, dius, es decideixi quin ha de ser l'objectiu final, s'hauran de prendre moltes decisions.
Doncs del debat i d'altres temes de l'última hora de la campanya electoral parlarem. Precisament la campanya, amb les acusacions derivades d'informacions sobre corrupció que publica aquests dies el diari El Mundo i altres temes, parlarem també de l'ofensiva bèl·lica entre Israel i Palestina i de tot el que es deriva també d'aquesta preocupació. Sara, bon dia novament. Resumeix-nos els temes que parlarem.
Bon dia, Ignasi. Doncs sí, efectivament, parlarem d'aquesta campanya electoral, d'aquest debat a 7 amb els candidats que representaran en representació parlamentària, que es van enfrontar ahir a TV3. Hi va haver acusacions de corrupció. Mas va denunciar el joc brut de l'Estat. El president de la Generalitat i candidat a la reelecció va denunciar aquest joc brut que s'està fent per tapar, va dir, la boca al poble de Catalunya. Mas va dir també que espera ser l'últim president de la Generalitat, que depèn de l'Estat espanyol. Va dir que el que espera que el que el succeeixi ja no depengui del govern espanyol perquè se'l pugui destruir, va dir literalment, d'aquesta manera. D'altra banda, els sondejos segueixen sense donar majoria absoluta a Convergència. Esquerra, el PP i el PSC es disputarien el segon lloc. La tirada amunt també la registren Iniciativa i Ciutadans, i cada cop més enquestes, sobretot a mesura que passen els dies, veuen la possibilitat que la CUP entri també a la cambra catalana. D'altra banda, a nivell internacional, Israel segueix bombardejant Gaza i els morts ja pugen a 83, segons les últimes xifres difoses pel portaveu del Ministeri de Sanitat a Hamas. La meitat dels morts i el 70% dels ferits són civils. I per cert, que el secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, insta els israelians i palestins a un alto el foc immediat. És per això que avui està a Egipte, on espera negociar amb els dirigents d'aquest país per mirar d'aturar aquesta escalada bèl·lica, aquest conflicte, Ignasi.
Doncs aquests dos grans temes, l'última de la campanya electoral i el context internacional difícil al Pròxim Orient amb aquesta guerra oberta entre Israel i Palestina, seran els temes de la tertúlia. Una pausa i continuem.
Ràdio Estel. Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més tens la llet sencera, semidesnatada o desnatada Hipercor a 59 cèntims al litre.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 6 minuts de 8:45. Seguim amb la tertúlia d'actualitat, que hem començat uns minuts abans de 8:45 amb Quim Sabater, que és el president de l'Observatori del Tercer Sector, també amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb el regidor del PSC a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i candidat número 2 dels socialistes catalans per Lleida en aquestes eleccions, Òscar Ordeig. Del debat on vostès destacaven doncs potser la normalitat amb què els candidats exposaven els seus punts de vista i els seus programes, dona la sensació que la tensió dels últims dies no ha anat a més amb el debat. Sí que no sé si per un pacte entre tots o per alguna consigna dels partits.
Almenys no es va reflectir en el debat.
No es va reflectir aquesta tensió Mas, doncs, i m'he atrevit a dir crispat, però potser estava molt, molt molest per aquestes informacions del Mundo, que qualsevol era mentides.
Jo crec que no n'hi ha per menys, no? Perquè sembla ser que el Mundo no té res més que un possible borrador al qual ha donat credibilitat i que el propi Mundo va com desmentint, tot i que alhora ho va...
Avui, per exemple, parla només de Jordi Pujol com a titular d'aquests comptes famosos de Suïssa.
Sí, però en tot cas sempre amb una base poc sòlida respecte a que això... I també hi ha posat el conseller Felip Puig i és un... Bueno, jo crec que és una cosa d'aquelles difama que algo queda i després tu te n'has d'encarregar de treure't de sobre el lío que et foten, no? Que això a vegades en política s'utilitza i bé...
Convergència, recordem, va anunciar divendres a la tarda que es querellava contra el Mundo, sí.
Jo el que vaig trobar en el debat és que, evidentment, es va notar l'eix nacional allà de tot el debat. Això és evident. Inclús els partits que diuen no tenir aquesta prioritat en van fer esment reiteradament, i sobretot a la primera part, perquè quan es parlava de la relació Catalunya-Espanya, doncs, evidentment, hi havia aquest eix com a element fonamental. Uh-huh. Ahir, almenys pel que, ja dic, no el vaig seguir tot, em van faltar propostes concretes per fer front a la situació que viuen moltes famílies a casa nostra. És a dir, és evident que això també és un tema que s'està utilitzant com a arma llancívola cap als partits. La crisi no és culpa només dels polítics catalans. La crisi és una crisi financera fruit determinades voluntats de gens que han vist la possibilitat de guanyar molts diners amb l'especulació i això ens ha portat on ens ha portat. I, per tant, com des de Catalunya hi podem lluitar és molt difícil, però sí que fer un posicionament respecte al control de mercats, respecte a portar a Europa propostes de taxes que gravin aquestes transaccions multimilionàries que no saben ben bé on van i on venen, que es fomenti l'economia productiva per sobre l'economia especulativa, etc. A mi em sembla que estaria bé que, més enllà de propostes concretes de lluita contra l'atur, els partits haguessin plantejat això, i no recordo, ja dic, no el vaig veure tot, però no recordo que s'hagués parlat.
Hi ha algunes propostes, per exemple, ara en l'entrevista el candidat d'Esquerra, Oriol Junqueras, deia la rebaixa d'alguns impostos que ajudin a respirar una mica les famílies, l'IRPF. Sí, senyor sí. Reiteris o senyor sí. Urdets, qui
sí.
vulgui.
Bueno, jo crec que aquí es va veure molt clar també que tothom anava a la seva d'intentar captar el màxim d'abstencions. De la gent que encara ha dit que
no té clar què votarà.
Perdó, que no tenen clar què votaran, els indecisos. No? Per tant, que acabaran decantant molt la relació de forces. Per tant, jo crec que és important els indecisos fins l'últim moment. Tot ha sigut una campanya diferent, ni millor ni pitjor, diferent a aquesta. Per tant, jo crec que el fet de que també el debat nacional l'hagi eclipsat d'una manera tan important, quan la gent i no es vegi allò de dir, ostres, com es reactivarà l'economia, però com es farà? Si estem en una situació molt difícil, vull dir, per molt que hi hagi dèficit fiscal, les empreses no funcionen, però com es farà perquè les empreses funcionen? Perquè els emprenedors tinguin suport, perquè es creïn noves empreses, perquè es contracti gent, no? S'han de baixar impostos, no s'han de baixar, s'ha de penalitzar les persones que tenen rendes més altes, per tal de no afogar més les famílies més humils, o el tema del frau fiscal. Escolta, no es pot perseguir el frau fiscal. Per tant, hi ha molts dubtes que fins ara eren latents els últims anys, però que ara tothom allò vol que s'hi posi solució. Abans potser no calia, perquè donava la sensació que hi havia aquesta... que l'economia anava tirant, doncs, escolta, doncs, tot això, doncs, potser també fomentarem la investigació i el desenvolupament, sí o no, per tenir una economia més basada en la innovació, en la formació. Doncs, clar, tot això no s'ha parlat. Això pot tenir una factura molt important, per molt que l'eix nacional sigui important, per molt que dir, escolta, el país cap on ha de caminar, d'acord, això és important, però més important que això és com ho farem. I, per tant, jo crec que aquí també la campanya, en aquest sentit, s'ha quedat curta, perquè, escolti, basar la campanya i alguns han atiat el fet nacional precisament per amagar, que tots coneixem, que la gent no té una bona percepció o no fa una bona valoració del govern sortint, no? Per tant, una manera d'amagar doncs, la mala gestió o els mals resultats dels últims dos anys podria ser això, no? De dir, doncs, escolta, mira, posem més l'accent en un altre lloc. Llavors, es pot posar l'accent en un lloc o l'altre, és legítim, i tant com sí, però sobretot no amaguem que cap on anirem en el futur, i sobretot no amaguem que aquí també hi ha una revàlida per un govern sortint, que això, doncs bé, doncs en el context que estem, doncs ha quedat molt, molt diluït, no? La valoració del govern sortint i propostes concretes. Jo entenc... I llavors una altra cosa, el que comentava això del senyor del Mundo. El Mundo, credibilitat, en té poca, però sí que és veritat que aquí ells treuen punta d'un tema que no s'ha aclarit prou, i per tant una investigació judicial que continua en marxa i per tant, com que tampoc s'han donat explicacions...
Els diners del Palau de la Música, vols
dir vostè. Sí, per tant, com que tampoc s'han donat explicacions, doncs llavors aquí ells s'han agafat amb això i han intentat allò treure suc d'un tema mal resolt i mal explicat. Per tant, també era important que hi va sortir de que, escolta, que s'han de donar explicacions i més quan s'estan gestionant els diners de tots.
L'únic diari que fa una mica d'investigació periodística a Espanya és El Mundo. Pot agradar o no, però la quantitat de casos de corrupció que han anat destapant és immensa.
També n'hi ha hagut que han quedat en el no-res.
Sí, després. Sí, però és l'únic que fa periodisme d'investigació. Hi ha coses que de vegades a la gent no li interessa. Per tant, jo crec que la informació aquesta que dona no afectarà gens a la campanya. Primer perquè la gent ja és conscient de que, bueno, de que hi pot haver hagut alguna mala gestió econòmica o que algú s'hagi enriquit, però això no determinarà el vot cap al tipus de model d'estat que vols. Va passar el mateix ja fa uns mesos a les eleccions andaluses, on sí hi havien condemnats, hi havien, amb el cas dels EREs i tal, i bueno, les coses no van canviar. La gent va seguir votant aquí que ho podia fer millor. Llavors, jo crec que amb aquesta campanya el que sí fa falta per part dels polítics és que donin resposta realment a la greu situació econòmica que està patint, que està patint el nostre país. I no les donen perquè no les saben, això és el més trist, no? O sigui, veus que realment els hi falten eines, no? Ara parla el d'Esquerra Republicana, doncs Oriol Junqueras, no sé si estava parlant, pujar un tipus d'impost, això són parxes, o sigui, la situació ha canviat totalment. Les eines que teníem abans per controlar la nostra economia ja no les tenim. El mercat està globalitzat. Cal una reforma en profunditat de les nostres estructures econòmiques per fer front a l'economia global.
I això és cosa de tots, una mica,
sí,
de totes les administracions.
Sí, però és que no saben com fer-ho. És que aquest és el mestrís.
Per tant, segons vostè, no és problema de més poder polític o una possible independència de Catalunya?
No, en absolut, en absolut.
Jo no, això no estic del tot d'acord, eh?
Evidentment
que hi ha...
Sí, perquè, no, perquè, rebatre,
clar, això és com tot, no? Tu pots explicar... Jo he estat, a vegades, ara aquests dies amb actes electorals o amb companys al carrer, i tu expliques, escolta, jo vaig fer el meu doctorat en administració i direcció d'empreses, per tant, és un tema que m'apassiona, tot el tema econòmic i la gestió, i, ostres, tu parles, dius, expliques 30 coses sobre com reactivar l'economia, com han de fer que les empreses siguin responsables, treballar la responsabilitat social, la responsabilitat empresarial, i la gent al final et diuen, sí, però lo de la independència, què, com va això? Com va? O què votem? Fins i tot una senyora em deia, escolta, el dia 25 votem sí o no? No, senyora, no, sí o no, encara això encara no toca, per tant, escolta, i a més això ja hi ha consens, perquè llavors es farà, i sigui sí o no, ho decidirem entre tots, no un president o un altre. Per tant, ara, els mitjans, és que és monotemàtic, per tant, escolta, jo, tant de bo, no?, l'espai econòmic i de responsabilitat de què fem amb els diners, els diners, el ciutadà ha d'estar al centre de l'acció política, i llavors l'economia, precisament l'hem de datar, per tant, hi ha d'haver un canvi de model i un canvi de la manera d'enfocar l'economia i de la gestió, no? I també, evidentment, de què fan els polítics per precisament respondre al que diu el ciutadà. Però és que llavors mires els mitjans i, clar, la gent llegeix els mitjans i els mitjans enfoquen molt, estan el percentatge de la informació que donen, doncs és tot sobre això, les tertúlies, és tot sobre això. Per tant, allò de dir, escolta, els mitjans tenen un poder i una responsabilitat molt gran, també. Els polítics també, els mitjans també, i la gent també, de dir, ostres, què consumeix la gent ara? Doncs consumeix això, per tant, entre tots també hauríem de mirar, de dir, escolta, enfoquem, mirem-ho tot, i ja sabem què passa als polítics. Quan surten les enquestes i diuen la majoria de la gent estan preocupats per l'economia, per l'atur, no sé què, i el tema de l'encaix de Catalunya a Espanya és important, però és un element més, doncs automàticament tots els engranatges dels partits es posen a pensar, escolta, doncs vinga, reactivació econòmica, solucions concretes, però clar, avui dia vostès creuen que guanyem... un partit guanyarà les eleccions només anant en propostes econòmiques o centrant el seu discurs en propostes econòmiques? No, perquè hi ha un altre problema. Les propostes poden ser molt bones, però llavors també hi ha un problema de credibilitat, no? Per tant, clar, llavors dius, no, sí, ja l'entenc el que diu, però llavors no ho complirà, que això també ens hi hem trobat. Per tant, jo crec que aquí s'han de fer tants canvis a nivell de credibilitat, a nivell de bones idees, de bons projectes, i llavors, evidentment, complir, no? Llavors, el que faci això, a la llarga, jo crec que és el que... ja independentment del 25, pues serà el que s'acabarà emportant la confiança de la gent.
Senyor Sabater, sí, sobre algunes coses que hem dit abans també.
Dos o tres coses, sí. Primer, sobre el diari El Mundo. Potser sí que és un diari que fa investigació, però un diari que ha centrat, o que durant molts anys va fer una investigació sobre el malaurat atemptat de l'11M a Madrid, en una línia radicalment contrari al que després s'ha demostrat que va ser, no sé si té cap credibilitat sobre cap de les investigacions periodístiques.
Hi ha moltes preguntes que encara no estan respostes. Bé, si vols, un altre dia en parlem.
No parlem.
Vull dir, perquè hi ha diversos llibres escrits amb aquest tema.
Sí, sobre l'11M és un capítol a part, però és que abans de l'11M
hi hauria molt per parlar.
Molts casos de corrupció, el cas Roldán mateix, o altres. Però vaja, perdoni, senyor Sabater.
Després, sobre el que deia el company de la Seu respecte al que fa la premsa. A veure, segurament en aquest moment l'eix nacional interessa a una gran part de la població de Catalunya. Fa més de 30 anys que, i amb això jo comparteixo el que diuen alguns polítics, estem intentant encaixar-nos a Espanya, intentar ser solidaris amb el conjunt dels pobles d'Espanya, intentar... No fer estirar vots respecte al model d'estat, i així ens ha anat, i no tenim capacitat per lluitar contra l'atur, per crear empreses, per afavorir els emprenedors, per tenir una sanitat de qualitat, quan tenim potencialitat per fer això, i això està demostrat, malgrat algú s'entesti a dir que nosaltres en la independència estarem en la més superba de les misèries, no? Per tant, l'eix sobiranista hi és. Ara, Jo també comparteixo una cosa, i és aquí hem de discutir quin model de societat volem, i ja ho deia abans, estem en un model de societat en què moltes coses, i això ho comparteixo també el que s'ha dit aquí a la taula, no depenen de nosaltres. No només baixant l'IRPF a les famílies aconseguirem que es millori tot això, i hem de configurar un espai europeu, com a mínim, que posi coto i que controli determinades accions especulatives. És que si no, no anirem enlloc. I això, la solidaritat, la capacitat per fer polítiques que afavoreixin a qui més ho necessita, ha de passar per aquí. Ha de tenir una vessant local o nacional i una vessant internacional, perquè si no... No farem res.
Sí, permetin-me que tallem qualsevol discussió sobre el diari El Mundo i les seves investigacions de l'11M, perquè no acabaríem, però amb tot el respecte al que vostès puguin opinar.
Sí, jo crec que realment fan falta propostes valentes amb aquesta campanya, propostes de model d'estat diferents. El que deia el senyor Ordeig és que és una prova feent del que està passant. Ell diu, com ens repartim els diners? Bueno, és que el problema no és repartir els diners, el problema és crear més diners. El problema és crear més riquesa, i d'això no en parla ningú. Mm. Escolti, a mi em sembla molt malament que algú s'emporti una comissió i hagi... Però, escolti, amb això no es fa un país gran. O sigui, el país gran es fa creant llocs de treball, creant empreses, creant iniciativa. I en aquest sentit no hi ha solucions per part dels grans partits polítics que estan manant ara, no? Però això és el que realment et deprimeix una mica. Ja sé que ara l'important és el model d'estat, però darrere d'això hi ha d'haver una política econòmica, una política d'estructures, un canvi, jo penso un canvi radical, no? Unes propostes valentes per sortir del forat on hem estat i on seguim estant, i això no ho veig que estigui sortint.
Però jo sóc de l'opinió, perdó, de que el diner, com l'energia, ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. I el diner que es va crear en el seu moment en aquest país ha d'estar a algun lloc, i per tant s'ha de recuperar, s'ha de tornar a posar en el sistema productiu i ha de tornar a crear riquesa i llocs de treball. Perquè diner n'hi ha, segur que n'hi ha, i algú el té.
Efectivament, però si està per tant, a la Xina, per exemple, no, clar, hem de fer que vingui cap aquí.
Hem de tornar a... hem de posar mecanismes per tal de que l'economia productiva torni a ser allò que és, allò que va ser en el seu moment, no? A partir de base industrial, base de recerca, de tecnologia, etc, no? Coneixement.
Jo crec que, a més a més, el 25 i a partir del 25, jo crec que aquí també assistirem a un canvi de model, no? Resulta que tots hem acceptat una màxima que vol dir que hem d'adaptar els interessos dels ciutadans als interessos de l'economia, no? O sigui, el ciutadà l'hem d'adaptar a el que vol l'economia, als mercats financers, perquè si no tenim crèdit, perquè si no els estats no funcionen. Diu, perdona, diu, això, el primer que hem de lluitar és precisament per trencar això. Dius, perdona, l'economia, des del llarg de la història, s'ha posat al servei per millorar la qualitat de vida de les persones, de les empreses, i les empreses han servit també per millorar la qualitat de vida de les persones. Diu, com pot ser que ara estiguem disposats a fer sacrificis, a apretar el més dèbil, a que hi hagi exclusió social, a que no es puguin atendre determinades demandes de la societat a nivell sanitari, a nivell d'educació? Però, ostres, que ens hem d'ajustar els cinturons és una cosa, diu, però per atendre els mercats financers, que tots sabem que els mercats financers no responen a cap mena d'interès, única i exclusivament, moltes vegades, a l'especulació, i per tant, escolta, que hi ha d'haver unes normes per tothom. Per tothom, per tant, escolta, això també ho hauríem de canviar. I com a mínim ser-ne conscients, de dir, escolta, i si saber, doncs mira, de moment hem d'anar això, però hem d'intentar entre tots, Catalunya, Espanya, Europa, i intentar doncs, fer aliances internacionals per intentar anar acotant això, perquè això no pot ser, és un desastre. I per tant, de dir, escolta, necessitem crear riquesa, sí, però per què necessitem crear riquesa? Perquè les empreses, els rics cada vegada siguin més rics? No. Perquè hi hagi una redistribució més justa. Per tant, escolta, com pot ser que no s'hagi parlat pràcticament de desnonaments? Com pot ser que no s'hi posi fil a l'agulla? I aquí, escolti, no al·ludeixo responsabilitats de companys que havien tingut responsabilitats anteriorment. Però, escolta, per això vam perdre unes eleccions i per això intentem, els que comencem ara, doncs, intentar aprendre dels errors i mirar cap endavant i que tenim molta feina. El frau fiscal, la immensa majoria de les retallades s'arreglaria amb el frau fiscal, i també coincideixo amb dir, escolti, el problema d'avui dia, el pacte fiscal, en tot cas, serà un problema, és un problema quan hi ha creixement, perquè avui dia, escolta, si les empreses no funcionen, no es paguen impostos, el pacte fiscal, hi estem d'acord, però tinguem en compte que això hi sortirem i notarem molt quan l'economia es reactivi i que, per tant, no marxin tants diners. Però ara el problema greu és que la riquesa que es transforma, doncs no sé on s'ha transformat, diu, però ja dic jo que diu, per Catalunya i Espanya no hi és, no? Per tant, el primer que hem de fer és veure, escolta, per què aquesta riquesa marxa? Doncs perquè també hi ha un component especulador i, escolta, intentar que les empreses funcionin i economia productiva. Clar, si apostem per Eurovegas o apostem perquè els nostres joves se'n vagin a servir cafès a Londres o continuem mantenint aquest 50% d'atur o el fracàs escolar, doncs, escolta, jo crec que això és el que ens enfonsarà en el futur, eh? No la independència. Podem tenir la independència, però si continuem amb aquests índexs o no tenim solucions, escolta, serem igual de pobres, eh?
Doncs avui a la tertúlia ens acompanyen, i us ho recordem, el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, l'oftalmòleg Joan Carles Reiter i el regidor socialista a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i candidat número 2 pel PSC per Lleida, Òscar Ordeig. Vaja, molts temes aquí sobre la taula i celebrem que centrem allò que preocupa de debò els ciutadans com a qüestions importants, sense deixar de banda tot el debat sobiranista que ha marcat molt aquesta campanya electoral, com tothom sap. Però avui també, a banda de la campanya i de les eleccions d'aquest diumenge, sobre les quals tindrem temps de parlar-ne molt els propers dies, els volia plantejar, almenys en 5 minuts, una mica de parlar del que està passant a Israel i Palestina aquests últims dies, amb més de 80 morts en una ofensiva que de moment sembla que no s'atura, mentre les Nacions Unides demanen una treva i el govern israelià no descarta una invasió terrestre de la Franja de Gaza. Senyors, es torna a complicar un conflicte
una
que
més.
No s'havia pagat, exacte.
Es torna a complicar un conflicte que estava latent. Malauradament, és molt difícil, ja sé que n'hem parlat moltes vegades, és molt difícil posar-hi fil a l'agulla amb aquest problema. Uns tenen dret a defensar-se, els altres tenen dret a no ser massacrats per la força israeliana. Bé, aquí les Nacions Unides, i penso que els països més poderosos, tindrien que posar-hi solució. El problema és que o no poden o no volen, o realment doncs, hi ha una pressió molt forta per part d'Israel. Bé, és un problema crònic, és un problema molt més profund del que podem veure ara, no? Perquè és un problema de mentalitat, sobretot, i un problema de convivència, no? I dintre d'unes creences i d'unes idees molt diferents d'uns als altres i que la reconciliació moltes vegades no hi té cabuda. Per tant, és de difícil solució.
Senyor Ordeig?
Sí, home, jo crec que aquí es veuen dues coses, no? Pues primer, una vegada més la comunitat internacional doncs s'ho mira i per tant no troba la manera de ficar aquesta falca, per tant, de posar pau. Al final paguen els més dèbils, una vegada més, amb els bombardejos, els que menys culpa tenen, els ciutadans, la població, doncs paguen els més dèbils la incompetència dels governants per trobar solucions, que és la seva feina, per molt que sigui una situació molt complicada, i evidentment també la comunitat internacional. I llavors també jo crec que aquí la tradició entre un analista polític que parla també d'un cert interès pels partits més conservadors d'Israel de tensar la corda i per tant que al final aquestes coses, doncs, bueno, quan tenses la corda la cosa acaba malament perquè doncs justifica determinades polítiques, no? I determinats posicionaments. Per tant, jo crec una sèrie d'elements que no ajuden i que el que fan, en tot cas, dona la sensació que fem un pas endavant i en fem tres enrere, no? Quan passen aquestes coses, dius, ostres, que encara som al mateix lloc, fa tants anys que en parlem i resulta que no hi ha ni un punt d'acord, no? A vegades un també pensa, doncs mira, després de la tempesta vindrà la calma, si intentem ara tant de bo, una vegada hagi passat aquesta escalada de tensió, doncs, escolta, vegin una altra vegada, reafirmin el seu compromís de que s'ha de trobar una solució pacífica per la població, no per un territori, per l'altre, sinó per la gent. I al final, quan posem determinats enfrontaments per davant de la gent, doncs al final ho acaben pagant tots, israelians i palestins. Per tant, jo tinc la confiança que tard o d'hora hi hagi un lideratge com toca a Israel i Palestina i que realment tinguin en compte això. Que a vegades, per arribar a una solució, cal que un cedeixi i l'altre també, però fins que això no passi.
Efectivament, el context preelectoral israelià no l'hem d'oblidar, i ho diuen també molts analistes polítics, les eleccions s'han de fer a principis de l'any vinent. I recordem que Benjamin Netanyahu és primer ministre gràcies als suports parlamentaris, sense ser la seva força la més votada. Recordem que va guanyar per poc Zipi Livni, que es perfilava com la primera dona primera ministra, i de moment no sabem quin serà l'escenari polític, aquest escenari complex que de vegades no coneixem prou bé a Israel.
I on hi ha forces minoritàries radicals
que determinen, les majories.
Que determinen molt les majories, sí. No? I que segurament tenen molt a veure amb aquesta radicalitat de la resposta oficial israeliana, perquè no tot el poble israelià està alineat en aquesta lluita. El que és evident és el que passa sempre a les guerres, no? Els més dèbils són els que reben. Quan sembla que hi pot haver una solució, perquè hi ha un espai de diàleg, ni que sigui mínim, de cop i volta es trenca, torna el conflicte armat, i no s'arriba a cap solució. De nou, la comunitat internacional, suposo que presonera de molts interessos, no és capaç de trobar una solució que faciliti la convivència.
Esperem, de moment, en tot cas, que s'aturi la violència. Això està clar, en això coincidim tots. Ho deixem aquí. Gràcies, Quim Sabater, des de la Seu d'Urgell, Òscar Ordeig. Com diem a tots els polítics que es presenten a aquestes eleccions, que vagi bé, que hi hagi sort.
Moltes gràcies.
I també Joan Carles Reiter, i a tots tres fins la propera. Molt bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Gràcies, adéu, bon dia.
Us recordem avui que Ràdio Estel regala aquesta setmana, atenció, nova campanya, 3 entrades familiars, 2 til per a Catalunya en miniatura, a Torrelles de Llobregat. Les persones interessades heu de fer la vostra reserva entrant a la web www.radioestel.cat. Atenció, perquè és des d'avui i fins dijous, dia en què farem el sorteig. Des d'avui fins dimecres, dijous farem el sorteig en directe en aquest programa. 3 entrades familiars a Torrelles de Llobregat, al Catalunya en miniatura. Ara els titulars amb la Sara Cruz i després la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, on, entre altres coses, compartirem una conversa amb l'escriptora alemanya Helen Bubenzer, que acaba de publicar un interessant llibre sobre la tendresa i l'amor a través d'un os de peluix.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Comencem amb una informació que acabem de conèixer. El president de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, Jordi Comas, ha mort asfixiat aquesta matinada després que un grup de lladres hagi intentat assaltar casa seva a Platja d'Aro. Els assaltants han lligat de cap a peus tant Comas com la seva dona. Haurien introduït un mocador a la boca del president de la patronal gironina per evitar que aquest continués cridant. I ahir a la nit es va celebrar l'únic debat entre els candidats de les 7 formacions amb representació parlamentària d'aquesta campanya electoral. El candidat a la reelecció i representant de CiU, Artur Mas, va justificar aquesta convocatòria d'eleccions anticipades en constatar que després de més de 30 anys intentant transformar la relació d'Espanya envers Catalunya en una relació amable i respectuosa, no ens n'hem sortit. Marxem a l'exterior. El conflicte a la Franja de Gaza arriba avui al 6è dia amb un degoteig constant de víctimes. L'ofensiva d'Israel ja ha deixat 83 morts palestins, la majoria dones i nens, i més de 700 ferits. Mentrestant, avui està previst que el secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, arribi al Caire, on s'estan duent a terme les negociacions per mirar d'aconseguir un alto el foc. En esports, en tenis, la República Txeca ha guanyat la Copa Davis després que Radek Stefanek guanyés ahir Nicolás Almagro. I en futbol, el Barça ja és a Moscou per jugar el partit de la Champions contra l'Spartak. El Barça començarà a preparar avui mateix aquest partit de demà de l'Spartak d'Unai Emery, cué del grup de la Champions. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Primer de tot, advertir que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB fins a les 11 del matí, els serveis mínims decretats estableixen un 33% del servei a una dotzena de línies d'autobús que no tenen transport alternatiu. A més, s'ha de circular un cotxe en cada línia de bus del barri. Normalitat a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació quan siguin les 10.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari avui amb Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians i també membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Qui pot dubtar que l'arrel de la crisi econòmica és una crisi moral? És a dir, una llarga sèrie de decisions i de sistemes que no tenen com a fi el bé de les persones, sinó tan sols els interessos d'uns quants. Dit això, podria allargar-me en frases i més frases semblants a les dites, lligant afany de lucre, individualisme, injustícia, engany, ignorància. I tot seria planer, sense revolts, com quan es viatja per una autopista. Però la crítica és solament el camí de la resposta. I aleshores, quan s'intenta entrar la resposta, comencen els revolts i comencen les dificultats. Perquè no cal una resposta quan se vulgui aquesta crisi econòmica que és també moral. No necessitem una resposta il·luminada d'aquelles que mai es poden exercir quan es tenen responsabilitats, sinó concreta, eficaç, eficient i alhora exigent, tant com calgui per canviar les coses. I quan entrem en aquest terreny de les solucions, tot esdevé més difícil i el soroll ocupa el lloc de la música. Cal una nova harmonia i aquesta nova harmonia pot retornar a escena de la mà del cristianisme social, la font que va inspirar la reconstrucció d'Europa destruïda després de la Segona Guerra Mundial. I cal que ho faci amb l'exigència moral i l'exigència de rigor tècnic que li és pròpia. I aquest retorn del cristianisme social té una cita a casa nostra. És el proper dissabte, 24 de novembre, en el Congrés, que sota el títol Crisi econòmica i crisi moral, duen a terme diverses entitats, cristians, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, l'Associació Persona i Llibertat, i que celebraran a la seu de la Universitat Abat Oliva. Un congrés, una trobada oberta a tots aquells que estan interessats per les respostes alhora econòmiques i morals, a una crisi que és alhora moral i econòmica, a tots aquells que es senten cridats pel cristianisme social. A tots ells, el dissabte que ve, el lloc de trobada és a la Universitat Abat Oliva de Barcelona. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
Les polítiques de balanç, amb els retalls a la despesa social, ben sovint promoguts també per les institucions financeres internacionals, poden deixar els ciutadans impotents davant riscos antics i nous. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Stop. Cap on van?
A Lleida.
I d'on venen?
De Saragossa.
El passaport, si us plau. Volen separar-nos. Que el teu vot no es divideixi. El Partit Popular és el vot útil per evitar la separació d'Espanya. Catalunya sí, Espanya també. Vota Alícia, vota Partit Popular.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
La història d'en Henry N. Braun és el títol d'un llibre de l'escriptora alemanya Anne Helen Bubenzer. editat per Rosa dels Vents, en català. És una història d'amor on el protagonista és ni més ni menys que un osset de peluix. A través dels seus ulls innocents, l'autora dibuixa un testimoni que ens porta de viatge pel segle XX, amb el somni americà, la Segona Guerra Mundial, els moviments hippies dels anys 60 i les realitats actuals. I tot això amb la mirada tendra d'algú que combina la innocència amb la capacitat d'entendre el món i fer-nos reflexionar. Anne Helen Bubenza va néixer l'any 1973 a l'actual Siegen, a Alemanya. És escriptora, editora i traductora. La fabulosa història d'en Henry N. Brown és la primera novel·la que publica al nostre país. Ens acompanya avui Anne Helen Bubenza. Bon dia.
Good morning. Bon dia.
Com està?
Very good, thank you.
Molt bé, gràcies.
Ens ha dit abans de l'entrevista que és la primera vegada que venia a Barcelona.
Yes, it's the first time.
Sí, efectivament, és la primera vegada i fins ara estic encantada.
Com s'explica, parlant d'aquesta novel·la, la fabulosa història d'en Henry N. Brown, com s'explica el món a través de la visió d'un os de peluix?
I chose the teddy bear, actually,
jo vaig triar l'osset de peluix perquè per mi em semblava la perspectiva més interessant. De fet, et permet partir d'un moment en què ets absolutament innocent, ingenu, fins i tot, i mires al món a través dels ulls d'aquest os de peluix i et pots preguntar moltíssimes coses perquè tu pots permetre tot, et pots fer totes les preguntes que vulguis, ets un osset i per tant no has de tenir ni consciència, ni significat, ni opinió. Pots pensar el que vulguis.
A partir d'aquesta història tan original, amb capítols tristos i reflexions de tota mena, què és el que vostè vol comunicar al lector amb la fabulosa història d'en Henry Brown?
What I actually want to convey
el que m'agradaria transmetre o comunicar és que mai hem de prendre les coses com una cosa feta. De fet, ens hem de qüestionar les coses sistemàticament i hem de seguir creient en l'amor i en els miracles que es produeixen al nostre voltant. No podem deixar de mirar. A vegades la gent es queda com tancada, atrapada en el seu món, en els seus propis pensaments i en les seves pròpies tradicions. L'os de peluix, en canvi, es fa moltes preguntes i em sembla que això és el que hem d'aprendre d'en Henry.
Com va pensar vostè, Anne Helen Bubenza, en aquesta història? A partir de la visió que vostè té de l'Europa i del món en el segle XX, potser?
Well, the 20th century is more or less the only century I know, really,
from my own experience. És l'únic segle que jo conec, si més no, per pròpia experiència.
So it was for me, of course,
així que per mi, per descomptat, era el més proper i el més fàcil de descriure. Però el que volia descriure, en realitat, era la història de la gent, el destí de les persones, i sobretot d'aquelles que van sobreviure la guerra, que han sobreviscut divorços, que han pogut sobreviure a la mort també, no?
Història d'amors i desamors. Vostè defineix aquesta història com la de l'amor i l'amistat al llarg d'un segle. Un segle de llums i ombres, però amb molt d'amor també.
I mean, love is the thing that keeps everything together in that book.
Sí, tant. L'amor és el que sosté i el que aglutina tot en aquest llibre.
The 20th century had so many
ups and downs. El segle XX ha tingut tants alts i baixos.
I think a very hard century because
francament crec que va ser un segle molt difícil, no només per als esdeveniments històrics, sinó per tot el que, els canvis que es van produir, tot el que es va inventar. I francament, ser una persona que ha sobreviscut més d'una generació i que ha seguit vivint dues o tres generacions, sobrevivint dues o tres generacions, mantenint tots aquests records en la ment, és com un ideal. És com un ideal de la societat, fins i tot, perquè l'osset ho guarda tot a dins, és la nostra consciència.
Avui parlem amb l'escriptora i editora alemanya Anne Helen Bubenza sobre la seva novel·la La fabulosa història d'en Henry N. Brown. La figura de l'os de peluix de vegades va associada en la nostra cultura llatina a un objecte, una joguina infantil. Potser ridiculitzem sovint la figura de l'os de peluix. Per què creu vostè que un os de peluix pot arribar a ser un referent per estimar més i per fer un món millor?
Well, I think a teddy bear
jo crec que
is a quite a unique and universal
és una joguina universal, única. Gairebé tothom ha tingut un en la seva vida. De nen, sí, però si ens fixem en els ossets de peluix d'avui, veiem que n'hi ha molts nanos que encara en tenen, molts infants que en tenen i que el guarden com un record. Ho fan perquè dirigeixen el seu amor i fins i tot el seu suport, el seu consol. És el primer element de consol i per això per nosaltres és una joguina tan important. Guarda tots aquells records de seguretat, de calidesa. I això no ho oblidarem mai.
Sens dubte, els valors que transmet l'os de peluix són molt aplicables a altres referents que tenim d'aquests valors. Com podríem adaptar la visió d'un os de peluix al moment actual? Potser necessitem persones que siguin com ell, com l'os de peluix, i per això vostè ens presenta aquesta imatge?
Well, I think, of course, it would be nice to have people.
Sí, estaria molt bé tenir gent com en Henry en el nostre món. Però jo crec que, d'alguna manera, ell és massa perfecte per ser humà. En Henry té la capacitat de no actuar. I les persones sempre han d'actuar, d'alguna manera, i no només actuar, sinó reaccionar. I això fa que sigui molt difícil ser doncs moralista o perfecte com en Henry. Però sí que d'alguna manera hauria de ser una mica el nostre model.
No havíem dit fins ara el nom d'aquest personatge protagonista de l'obra. Henry és l'osset de peluix, protagonista d'aquesta fabulosa història d'en Henry N. Brown. Podria ser aquest peluix comparable amb Déu o amb la veu de la consciència, ja que vostè el qualifica de perfecte?
Well, I think I wouldn't go so far to say
jo no aniria tan lluny. No aniria fins a aquest punt. No el podria pas comparar amb un Déu. Això em sembla que seria massa.
Però
d'alguna manera sí que és una mica com l'ombra de la nostra consciència.
I mean, usually we cannot hear
el que vull dir és que normalment no podem sentir parlar a un os de peluix i aquesta és una excepció. Quan hem llegit el llibre i quan hem sentit la seva veu, potser sí que la podem mantenir una mica a la nostra ment i canviar la nostra perspectiva o el punt de vista respecte a certes coses.
La imatge de la portada del llibre, una dona asseguda en una maleta i amb l'osset de peluix posat allà ben visible, amb imatge d'uns tres antics, ens aboca a la imatge del segle XX, del segle de les guerres, de les misèries i també de les esperances. Com resumiria, en breu síntesi, la història d'aquest llibre, el que explica vostè en aquest viatge pel segle XX?
Well, I would say I describe the story of the 20th century.
Diria que, efectivament, intento descriure una mica la història del segle XX a través dels ulls d'un os de peluix i de diverses persones, perquè aquest os es perd, el tornen a trobar, el deixen abandonat, experimenta moltíssims aspectes de la vida. Jo crec que, en primer lloc,
idea about love, because he is carrying
el que és important és la seva idea sobre l'amor. L'amor ella du a dins i veu tots els tipus d'amor que existeixen.
Potser hem de recuperar, senyora Anne Hellebuyck, la fantasia com a gènere per a la literatura del nostre temps, aquella fantasia que sovint ens porta a valors com el de l'amor.
I mean, I think imagination is what carries
la imaginació i la fantasia és el motor de gairebé
of course,
tot.
Imagination always
així ho crec. I la imaginació, aquesta fantasia,
around,
sempre ens remet a la realitat. Però, d'altra banda, diríem que només podem canviar la realitat a través d'aquesta imaginació, d'aquesta fantasia. Per això, si mantenim aquest ideal de l'amor dins de nosaltres, el podem transmetre i dur al món.
Hem parlat amb Anne Hellebuyck en aquests minuts aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, aprofitant la seva estada a Barcelona per presentar l'edició catalana d'aquest llibre, La fabulosa història d'en Henry N. Brown, editat per Rosa dels Vents. Hem pogut escoltar l'escriptora gràcies a la traducció simultània d'Emma Soler i, per acabar, tot agraint-li la seva presència entre nosaltres i tenint en compte que és una jove escriptora, Anne Hellebuyck, té algun altre projecte després d'aquesta primera primera obra, d'aquesta primera novel·la històrica.
Yeah, thank you for the compliment that I'm very young.
Gràcies pel compliment que sóc jove. Compliment sobre la joventut.
I have written another story. I have just accomplished.
He escrit una altra història, de fet l'acabo d'acabar tot just.
It's with my agent right now.
I ara mateix està en mans del meu agent que intenta
vendre-la.
No sé encara si es publicarà o no es publicarà, però per descomptat així ho espero.
Suposo que en versió en alemany, versió original.
Yes, I mean first place in German and
sí,
then it
en primer lloc en alemany i després espero que d'aquí a la resta del món.
Moltíssimes gràcies, Anne Helen Bubens, per haver-nos acompanyat aquesta estona aquí a Ràdio Estela en el primer cafè. Celebrem que hagi vingut per primera vegada a Catalunya, a Barcelona, i que li pugui agradar el que ha trobat entre nosaltres.
Yes, thank you very much.
Sí, moltíssimes sure gràcies. Estic convençuda que ho gaudiré molt.
Felicitats per l'obra i fins una altra. Bon dia.
Thank you. Bye-bye.
Gràcies. Fins la propera.
Ràdio Estel.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org. Donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
L'apunt d'actualitat, ara mateix.
La plataforma d'afectats per la hipoteca ha reaccionat després que el Consell de Ministres aprovés dijous un decret llei per modificar la regulació dels desnonaments. Després de diversos dies de reunions entre PP i PSOE, l'acord no ha estat possible, però de moment el que es farà és elevar el límit de renda per estalviar ser desnonat. Gerard Carrión, bon dia.
Hola, Ignasi, bon dia. Doncs sí, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha lamentat, per exemple, la moratòria que s'apliqui si es té un fill menor de 3 anys, però no si se'n tenen 2 de 4, encara que les condicions econòmiques de les dues famílies siguin les mateixes. I aquest matí ens atén, des de l'altra banda del fil telefònic, el responsable de la plataforma d'afectats per la hipoteca de la comarca del Baix Penedès, en Lluís Martí. Molt bon dia, senyor Martí, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia a tots. Perdoneu una mica, estic molt encostipat i la veu que tinc.
No es preocupi.
Bé, doncs, doni'ns la seva versió, breument, si pot ser, sisplau.
Bueno, pues, evidentment, jo, abans que hi hagués aquests acords i aquestes negociacions, jo ja tenia claríssim que no arribaríem a bon port. Només s'ha de veure la trajectòria que hem tingut tant un partit com l'altre. El PSOE abans era supercontrari a arribar cap a acord amb ningú. Ara ha entrat el PP i llavors el PSOE, per fer campanya, per fer el que vulgueu, està debatint que sí, que ells sí que volen i tal. Però, bueno, evidentment ja heu vist que la negociació aquesta pues, bueno, és una vergonya total, és un altre insult a les persones que estan sense cases, a les persones que estan a punt de ser desnonats, perquè en tot i amb això els jutjats s'ha de fer la seva feina i s'ha de desnonar la gent.
El Col·legi d'Advocats de Barcelona també ha criticat aquests canvis dictats per l'Estat. Des de la comarca del Baix Penedès, com està la situació dels desnonaments? Si ens ho podria resumir breument, sisplau.
Sí, a veure, aquí al Baix Penedès, de moment la nostra plataforma estem tenint un 100% d'èxit, perquè hem estat fent servir altres estratègies, com per exemple anar als Mossos d'Esquadra, agrair el comportament que han tingut amb nosaltres, anar a fer costat als treballadors del juzgat, que cada divendres ens manifestem a la porta del juzgat amb ells, o sigui, fer-li costat perquè que a darrere d'un uniforme, a darrere d'una toga, a darrere d'un emplet del juzgat hi ha un ser humà que té família, que té nanos, i m'imagino que fan desnonaments i també deuen estar putejats a l'hora de fer-los, no? Llavors, de moment estem tenint el 100% d'èxit, però amb tot i amb això hi ha molta gent que no ens coneix, hi ha molta gent que els fan al carrer sense que nosaltres ni siquiera ens entarem, perquè, clar, no tenim mitjans de poder contactar amb aquesta gent, no?
Moltes felicitats a la plataforma d'afectats per la hipoteca, per la feina que estan fent com a entitat de la societat civil. No és l'única, molta gent està treballant per la justícia i li agraïm molt a un dels seus responsables a la comarca del Baix Penedès, en aquest cas.
És una feina important perquè de moment estem aturant ja des del juzgat els desnonaments.
Sí.
I llavors evitem que la família pues, tingui el moment aquell tan desagradable de quan li ve la policia a fer-los fora de casa seva a la força i després els companys que tampoc s'han de desplaçar. No? O sigui, que estem lluitant bastant bé. Moltíssimes gràcies també a la premsa, que gràcies a la premsa també aturem molts desnonaments.
Doncs ens ha atès el responsable de la plataforma d'afectats per la hipoteca de la comarca del Baix Penedès, el senyor Lluís Martí. Moltes gràcies, senyor Martí. Un bon dia i molta sort.
gràcies, bon dia i de veritat, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dissabte a les 2 del migdia, amb lletra i música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere García. Tots els títols, els escenaris, les novetats, amb lletra i música. Cada dissabte a les 2 del migdia a Ràdio Estel. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
Junts estem fent camí, un camí cap al futur. Un camí on encara no hi ha res decidit. Sabem que no serà un camí fàcil, però tot és possible. Ens cal la força de tots per recórrer-lo, perquè només fent-nos costat podrem avançar. Democràticament, serenament, pacíficament i dient sempre la veritat. Perquè són els vostres somnis els que marcaran les nostres passes. Les passes de Catalunya, la voluntat d'un poble.
Convergència i Unió. Fem-ho possible.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Cinc minuts i seran 2:15. Comencem Món sense fronteres. Avui li demano disculpes a Àngel Miret perquè tenim un format una mica reduït per diversos compromisos, també en aquest context preelectoral, però li agraïm la seva presència. Àngel Miret és el gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona. Benvingut, bon dia.
Bon dia, bona hora. Estem aquí amb molt de gust i si hem d'estar menys temps, doncs estem menys temps.
Gràcies per la comprensió i ja sap que no és l'habitual. Bé, parlem del gran recapte del Banc d'Aliments, del qual hem parlat altres vegades, però em sembla que és important recalcar la importància d'una iniciativa com aquesta.
Mira, breument i telegràficament, perquè sé que n'heu parlat diverses vegades. Una, que la Unió Europea ha retallat pràcticament la meitat de l'ajuda que donava fins ara als bancs d'aliments europeus. Per tant, no solament és una qüestió de moda, sinó que cal incrementar molt l'aportació privada al Banc d'Aliments perquè l'oficial està caient en picat. Segona, i aquesta és una novetat que potser és el primer lloc que ho dic, a l'Ajuntament, finalment, l'Ajuntament de Barcelona, hem aconseguit un acord amb els sindicats amb tota l'estructura municipal de recursos humans, de manera que es facilitarà que 150 funcionaris de l'Ajuntament, repeteixo, 150, treballin aquest dissabte, voluntàriament al Banc d'Aliments, posant ells la jornada del dissabte, diguem-ne, del seu propi temps, lliure, voluntari, i l'Ajuntament posa a compte del propi treballador la jornada del divendres. Ho recordo que faltaven encara 2.000 persones de les 10.000 que s'espera, i per tant l'Ajuntament d'aquesta manera també vol contribuir a facilitar que aquells empleats de la casa que vulguin puguin fer-ho, diguem-ne, gaudint d'un dia que no han d'agafar de vacances, sinó que el posarà l'Ajuntament de la seva, diguem-ne, del seu propi
pes. Els seus recursos. És el 30 de novembre i l'1 de desembre, per tant, aquest divendres, no l'altre, 30 de novembre i 1 de desembre, dissabte, és el dia del gran recapte. Més de 700 establiments es farà aquesta recollida d'aliments, 1.400 tones d'aliments, és a dir, 1.400.000 quilos d'aliments és el que es vol recollir.
Equivalen a 14 milions d'àpats.
Doncs,
és important, a més, perquè insisteixo que això és una mica aquest canvi sobre el que hem vingut comentant darrerament, de que la societat civil ha d'anar prenent protagonisme. Aquests anys, diguem-ne, d'eufòria ha semblat allò de que tot havia de fer el sector públic, i ara el sector públic ha de ser responsable, però també ho ha de ser la societat civil.
El gran recapte, recordem que hi ha el telèfon 93-346-4404 del Banc dels Aliments i també el web www.bancdelsaliments.org. Altres temes, obre una clínica dental per a gent sense recursos a Barcelona, i és que la salut dental és molt important, però no es considera de primera necessitat a nivell sanitari i no està cobert per la sanitat pública, ja ho sabem.
Sí, la sanitat pública em sembla que només cobreix les extraccions pràcticament i poca cosa més, no? Aleshores, hi ha una ONG, Dentistes Sobre Rodes, que treballaven històricament a l'Àfrica i a altres països, diguem, empobrits, i de cop i volta es van donar compte com que potser també podrien treballar a casa nostra en la mesura que, efectivament, com dius, Ignasi, això no està cobert pels sistemes sanitaris públics, i a més que en la situació que estem vivint, doncs cada vegada hi ha més gent que no es pot pagar una assistència, diguem-ne, una ortodòncia i tal. Bé, aleshores s'ha inaugurat, l'ha inaugurat l'Arcadi Oliveres, tal. Quina és la característica d'aquesta clínica? Perquè tothom anima la gent a que hi vagi, la gent també que té recursos, perquè el que es tracta és que és des d'una clínica, diguem-ne, normal i corrent, que en funció de que els professionals baixen les seves retribucions, el 13% de la facturació s'utilitza per poder donar tractament a aquelles persones que no tenen recursos.
Per tant, poden anar-hi els que tenen i els que no en tenen.
Efectivament.
I els que no en tenen se'n beneficien d'aquestes ajudes.
Torna a ser una iniciativa d'aquestes que hi ha de societat civil. Per tant, la gent, jo ara en aquest moment no tinc l'adreça exactament, però
sí, es pot demanar informació i li preguntarem a Arcadi Oliveres, ja que és part.
Li podem preguntar a l'Arcadi. Però vol dir això, que tots aquells que, bueno, que tinguin aquestes opcions econòmiques sàpiguen que anant allà no solament s'arreglaran segurament amb molta qualitat la boca, sinó que a més estaran afavorint persones que no tenen aquests recursos ho puguin fer.
I recordem que els problemes de la boca no són només estètics, que de vegades només ho veiem des del punt de vista estètic. També hi ha un component de salut i d'infeccions.
Exacte. I tant.
Molt bé, més temes de l'actualitat
que avui
comentem.
Doncs mira, també una cosa que ha passat una mica inadvertida i que jo crec que està bé que els nostres oients tinguin aquesta notícia, que és que, a part de la sanitat pública que dèiem, hi ha la sanitat privada, que aquí a Catalunya és molt important. És a dir, hi ha aproximadament 2 milions de persones que estan assegurats a Catalunya. És a dir, de 7 milions i mig, 2 milions... que no carreguen, diguem-ne, sobre la sanitat pública, sinó que paguen una mútua. Bé, doncs el Col·legi de Metges s'ha atrevit a fer una cosa que a mi m'ha semblat insòlita, que és de fer una valoració i un rànquing de les asseguradores sanitàries segons l'opinió dels propis metges. En aquí, òbviament, no tot és la qualitat sanitària, sinó també les condicions de treball dels propis professionals, el tipus de pòlissa, la claretat amb la que les clàusules, etc., l'agilitació dels tràmits o no. Mira, doncs la primera és assistència sanitària col·legial, AXA Wintertour segona, tercera agrupació mútua, quarta mútua general de Catalunya, cinquena Generali Salut. I ja ens anem a les tres últimes, sap greu, però hem de dir també les últimes, sap greu relativament, també vol dir que han de millorar la pitjor qualificada, no vull dir que sigui dolenta, sinó la que la rànquing està pitjor qualificada, de cap manera té per què ser dolenta, és a Sisa, aleshores, en darrere, diguem-ne,
sí, en penúltim
Aliança,
lloc.
I en darrere, diguem-ne, Càcer. Aquesta és la qualificació. M'ha estranyat que no digués més rebombori això. Bé, potser, no ho sé, en fi, deu tenir les seves explicacions, però a mi m'ha semblat interessant que els nostres oients, potser alguns dels quals tenen algunes mútues, sàpiguen una mica quin és el criteri del Col·legi de Metges. Això no vol dir més que el criteri del Col·legi a partir d'una investigació que fan amb els propis metges. Fins doncs, sembla interessant.
Doncs sí, hem parlat de mútues i per acabar, encara que sigui en menys d'un minut, la crisi s'acarnissa amb els drets dels nens, UNICEF ho denunciava, no?, aquests dies.
Sí, tot i així, jo voldria també denunciar una altra cosa i per això ja sé que és veritat i la població ho està patint, i sobretot la població infantil, però mira, quan ahir el senyor López Tena en la tertúlia aquesta que van fer els 7 candidats,
sí,
comença dient avui al vespre hi ha 250.000 nens que estan passant gana, em fa fàstic que algú digui això perquè no és veritat, i és utilitzar els nens d'una manera... en fi, jo suposo que el senyor López Tena igual s'ho creu, però sàpiga que no és veritat.
Ja dubtem de la seva bona fe a nivell social.
Jo no dubto de la senyora de la bona fe, però sàpiguen els nostres oients que això no és veritat. Sàpiguen que s'està fent un esforç immens per les entitats socials, per les entitats, diguem-ne, públiques, i per tant és veritat que hi ha un enorme problema, però no és veritat que hi hagi cap nen a Barcelona, ho puc assegurar, que passi gana.
Doncs queda dit, i en tot cas compromís amb els nens.
Que no s'utilitzin els nens també per finalitats polítiques.
Gràcies.
Ni en un sentit ni en un altre.
Gràcies, Àngel Miret, per haver-nos acompanyat avui. Més Món sense fronteres el proper dilluns. Que vagi bé. I diumenge ens trobarem en l'especial eleccions, si Déu vol. Adéu-siau.
Si Déu vol, adéu-siau.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 5 entrades familiars, 2 adults i un infant, per visitar Catalunya en miniatura. Un món per descobrir. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Any de la Fe a Catalunya. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més, l'espatlla ibèrica de Gladon Saturnino amb regal d'un llom ibèric per 89 euros la peça de 4 a 4,5 quilos.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Bon dia, Carme. Bon dia.
Bon dia a
tothom.
Bon dia, amb alegria.
De dilluns estem.
De dilluns, bueno, però bueno, amb alegria.
Comencem bé la setmana. I aquí, tant, que ha sortit el solet.
Exacte, exacte. I amb bones notícies, continuem. Perfecte. Amb l'aniversari d'Hipercor. Doncs recordeu-vos que tenim 2 milions de vals que ja han començat a sortir. I que jo, per exemple, el dissabte, bueno, era una alegria una senyora que li va tocar, perquè, escolta, et toca un val de 300 euros
home,
i et soluciona les compres de Nadal, eh? Sí. Vull dir que no solament n'hi ha de 3, o sigui, n'hi ha de diversos valors, però, bueno, sobretot els de 300, escolta.
Fa molta il·lusió,
per
clar.
Una compra superior a 40 euros tens un val, o sigui que pot ser de 300, de 20, de 50, però, bueno, la qüestió és...
És que toqui.
La qüestió és que toqui, eh? Sempre toca. Si no, sí. Tapat una gota, no? Com diuen? Bueno, doncs, bueno, això, que les bones notícies continuen i que en els departaments de electrònica electrodomèstics pots continuar pagant en 12 mesos sense interessos, que això sempre és important.
Això va molt bé.
I en tots els pneumàtics, finançament fins a 12 mesos sense interessos. Avui començarem parlant, doncs, ja que parlem ja que tenim els Nadals a damunt, doncs, de petits electrodomèstics que ens poden servir fins i tot per fer un regal.
Eh?
O sigui, que són cosetes que sempre necessites. Sí. A vegades et gastes els diners sense saber com, i en canvi amb un petit un secador, una planxa, és veritat,
sí.
Et fa servei.
O més servei, sí.
Exacte. Sí, doncs sí. Mira, per exemple, o fins i tot, mira, aquestes planxes per rostir, avui que tothom volem estar bé de pèl,
salut,
la figura,
sí.
Poses allà les verdures, tot sense
tota
fums,
la planxa,
tota la
sí.
planxa boníssima, el peix, la carn, no agafa cap olor, vull dir que encara que facis coses variades, cada cosa té el seu gust. Doncs, bueno, mira, doncs tenim una planxa de rostir en Sònic, exclusiva Hipercor, per 24,90. Una planxa de vapor Bosch, supervapor, vapor vertical, anticals, per 39,90. Una central de planxament Roventa, autonomia il·limitada, vapor vertical, 169, això... Aquestes centrals de planxament són fabuloses, no, sobretot per les senyores. Escolta, això és, poses la planxa i surt sol. Vull dir que
I es planxa sol.
Les camises, tot, eh? Vull dir que no li tens que estar donant aquí com han canviat
fort,
els temps,
no?
De les planxes sí. de carbó. Pobres, les nostres àvies, en allà. I ara, mira, si veiessin això, no s'ho podrien
creure.
Diria,
no, és un milagre,
la veritat
no?
Que no. A veure, per exemple, una torradora en Sonic, exclusiva Hipercor, 11,90. Una cafetera Philips Senseo, sistema exclusiu de monodosis, una tassa de cafè acabat de fer només en 30 segons. O sigui,
oh, quin gust.
Oh, quin gust.
No has d'esperar que surti.
Bueno, és tan bo com aquest que em porteu aquí, eh? Perquè el que em poseu aquí...
O més, Carme, o
és,
més.
Oh, això, boníssim, també. Doncs mira, per això només 49,90. Una aspiradora Bosch, doble sistema, amb bossa o sense, raspall parquet, abans 119, ara tan sols 89. I assecador en Sònic, exclusiu Hipercor, en 2 velocitats i 3 temperatures, polsador d'aire fred per 11,90. Doncs fins aquí molt no
bé.
Fa un regal. 11,90
sí.
I content. I contenta.
Molt
I contenta. M'està fent el Toni, no sé si
em
diu que m'estima o em
diu
adéu. Doncs bueno, em sembla que ens diu cap a demà, fins demà. Eh?
Demà,
doncs,
demà continuem.
Demà ens tornarem a trobar. Adéu, Toni.
Adéu,
bon dia.
Adéu.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dissabte 24, vella extraordinària de Cris Rei, amb les imposicions d'insígnies als nous adoradors i tarsicis i el distintiu pels adoradors veterans constants i exemplars. Eucaristia concelebrada a les 10 de la nit. A 9:15, servei d'autocar des de l'Avinguda Vallcarca 1416, amb servei també de tornada. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93 417 56 86.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més, tens un ordinador portàtil HP amb Windows 8 per 549 euros.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa. A cada ballador, la seva música. Els nostres protagonistes d'avui, el Llorenç i la Maria Mercè, membres del cos de veterans de l'Esbar, l'Espiga d'Or de Barcelona, fa molts anys que van triar la dansa popular catalana per posar la seva vida en solfa. Coneguem-los.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jo em dic Maria Mercè, tinc 56 anys i sóc de Barcelona.
Jo sóc en Llorenç, tinc 63 anys i sóc de Cabrils. Actualment sóc flabiol de la Cobla Popular, toco el flabiol amb un grup de música popular del casc antic i toco la gralla també.
Tots dos formem part de l'Esbar l'Espiga d'Or i, a més, jo canto amb una coral, la coral Núria de Gràcia.
Coneguem la seva història musical.
Recordo de molt petit, he viscut gairebé sempre a Gràcia, encara que sigui de Cabrils, i recordo els concerts de la banda municipal per la Festa Major de Gràcia, i fins i tot recordo el mestre Toldrà dirigint la banda municipal. Sí, sí, els concerts aquests es feien a la plaça de Ruiz i Taulet. I més endavant, doncs, bueno, ja vaig seguir estudis musicals, tinc el solfeig, i llavors doncs, em vaig dedicar doncs, a instruments tradicionals, instruments populars, i la música popular m'interessava molt, les cançons aquelles del grup de folk. Jaume Arnella, amb en Xesco Boix, amb Jordi Pujol, entre altres, vull dir, hi havia més gent, però bueno, els records ja en sèrio de la música una mica més seriosa, no?, són aquests.
Comença per dalt i es va baixant. Començarem per 7 pometes. Anem baixant 6, 4, 3...
El disc que vaig gravar va ser El Folk. És un que a la caràtula hi ha troncs d'aquests grossos, eh? A l'Aliança del Poble Nou el vam gravar, vam estar tot el dia gravant-lo i per cert que a l'hora de dinar vam menjar un arròs que també estava covat. Però bueno, són records de joventut.
D'on ve? Veureu com dansa el pume.
Ens hem de posar en aquella època, en una època que es corria davant dels grisos. Semblava que havíem de canviar el món i la música tradicional aquesta catalana que va venir arrel d'Estats Units, John Baez, Pete Seeger, Bob Dylan, Johnny Cash, potser també, ens donaven ales.
De set una, de set una, set cometes té el pume, de set.
Una mica allò que deien Barbat, no? Jo amb vosaltres i vosaltres amb mi, tots plegats, oi? Hem d'anar fent país. En aquella època era fer país. Ara ja és una altra cosa. La aquell senyor que em va dir: "Jo, la dansa tradicional catalana és inventada." Jo vaig pensar: "No, un país que té una música tradicional, que té una rondallística, no pot tenir una dansa inventada." Llavors em vaig preocupar també per la dansa i vaig arribar doncs a un esbar que en aquella època era l'esbar Comtal, que portava una senyora que es diu Josefina Flamaric, i em va dir que no, que d'invents que res, que ella m'explicaria com realment era la dansa tradicional. Per tant, hi ha una dansa tradicional i hi ha una dansa de creació.
Bé, jo els records musicals de petita eren bàsicament... A mi m'agradava música que sentia a la ràdio i el que m'agradava molt era la música clàssica. La música clàssica, però de ballet. Somiava en ballar ballet. El que passa és que no es podien costejar els estudis de ballet i potser tampoc, no sé, no que he servit o no sé. Però la meva il·lusió sempre havia estat aquesta. El meu pare havia ballat abans de casar-se en un esbar i llavors quan nosaltres érem petits, jo tenia 4 anys concretament, els acabava de fer, va saber que Ballets de Catalunya, que eren els successors de l'esbar que havia ballat ell, tenien una secció infantil i llavors ens hi va portar. Veníem els diumenges al dematí, al carrer Montcada, on hi ha el Palau de Lió, on hi ha el Museu del Vestit, i veníem aquí a ensejar. Ensejàvem, bueno, fèiem el que podíem, suposo, en 4 anys, i a partir d'aquí ja vam començar a tirar endavant. Després ja vam passar els dissabtes a la tarda, i bueno, ens vam anar fent grans, i als 17 anys pues, ja vaig començar a portar jo l'esbart infantil i vaig anar seguint sempre amb l'esbart. No he parat fins ara, o sigui que porto 52 anys ja. A mi m'agradava, m'havia agradat sempre. Jo més recordo quan entres al Palau hi ha un vestíbul i a mà esquerra hi ha una sala que ara està plena de vitrines amb vestits, i en allà era on ensejàvem. Quan ensejaven els mitjans, els grans, jo estava a fora amb el vestíbul mentre el meu pare parlava amb els de la Junta o d'això, jo allà ballant tot el que ballaven els grans, clar, o bueno, ballant, o fent-ho veure. I les sardanes, que les sardanes han estat posteriorment la passió de la meva vida, no? Sardanes i la dansa popular ha estat el que m'ha omplert, diguem, tota la meva joventut. Doncs devia tenir 14, 15, no sé, potser 18, tampoc no... I recordo que les amigues em deien: "I te'n vas a ballar sardanes? Si no es pot lligar anant a ballar sardanes." Jo deia: "Qui ho diu que no es pot lligar anant a ballar sardanes?"
Sí, 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 jo, on et creus que la vaig conèixer? Jo amb ella. I com vam lligar, oi? Estàvem nosaltres en un altre esbar, que era l'esbar Comtal. La junta de la cooperativa vam dir: "No, no, aquest esbar ha de funcionar d'una altra manera." No hi vam estar d'acord uns quants i vam muntar l'esbar L'Espigador.
L'esbar d'Espigador va néixer arrel de decisió de l'esbar Comtal, justament el mes de gener farà els 30 anys. Seguim encara amb la mateixa base de ballar dansa tradicional, no de creació, i ara volem tornar a muntar l'esbar infantil. A veure, de danses n'hi ha moltes, com la dansa de Castellterçol, o hi ha també disfressades, la de Capdemànol, Sant Ferriol...
I per què no, la sardana també. També és una dansa tradicional. Encara és viva, però és tradicional. També hi ha danses vives por ahí, eh? I si tu vas a Monistrol, ballaran el Bobó ara el mes de gener. La dansa de Castellterçol és una dansa que es balla. La dansa de Capdemànol també és una dansa que es balla. A Gerri es balla la morisca. A totes les comarques de l'Ebre pràcticament es balla el jota. La jota no és només aragonesa, valenciana o mallorquina. Quina també n'hi ha de catalana, eh? balança viva. Doncs balança viva és la balança aquella que un dia assenyalat, normalment el dia del patró del poble, del dia de la festa major, la balla la gent del poble. I la dansa que no és viva és una dansa que s'havia ballat però que actualment no es balla. I aquesta flaca s'ha de, o s'hauria de conservar per si un dia la gent aquella d'aquell poble la vol tornar a ballar. Se li ensenya i que la ballin. I això nosaltres ho hem fet. A Ribes de Freser s'havia perdut un ballet de Déu. Nosaltres el coneixíem i el vam anar ensenyant a la gent del poble i actualment la gent del poble el balla.
Jo crec que aquesta és la feina dels esbarts, precisament. Conservar aquelles danses que s'havien ballat, que se sap que s'havien ballat, s'havien recollit d'alguna manera, i mantenir-la viva fins que el poble es torna a decidir a ballar-la. O no la torna a ballar, o la canvia, però tu sempre pots dir, així és tal com es ballava en aquella època. Actualment, i malauradament, aquests centres els estan aguantant molt més la gent gran que la gent jove. La gent gran està més disposada a sortir, a tenir aquesta relació, a ballar. Potser no podem saltar tant, però saltem una mica menys i la cosa també surt. És un bon esplai per la gent gran, perquè a més et fa moure, et fa bellugar, et fa mantenir una gesticulació que potser no tindries si no fessis aquí.
Jo et diria més, els balls tradicionals eren per tothom i normalment eren el diumenge i ballava gent jove i gent gran. Ballava el iaio també i l'avi. El jai de Can no sé què també ballava amb la papeta, eh? Perquè no podem ballar els grans.
El grup de veterans abarca des de que et tornes a ballar, perquè hi ha una època que perquè tens fills, perquè tens d'això, és més difícil. Però quan tornes a ballar, des d'aquesta edat i sense límit, no cal que hi posem límit.
Mira, al meu poble, Cabrils, hi ha festa major a l'estiu, el 18 d'agost, i de petit, jo ja ho recordava una cosa, que era el partit de futbol aquell de casats contra solters. Doncs els casats seríem els veterans i els solters serien els que teòricament haurien de formar part del cos de dansa. Una cosa així. Un company meu deia que un dansaire passa per tres etapes. L'etapa de la por, que és la primera. Ho faré bé? El punteig aquest és bo o no és bo? Després hi ha l'etapa sèria. Ja no sóc jo, és el grup. Que es vegin les rectes, que es vegin les paral·leles, que es vegin els creuaments ben... I després hi ha l'etapa de la llibertat. Balla. Potser no quedaran tan rectes les rectes, però expressaràs coses.
Quan faig aquestes coses, jo dic que és el meu temps. És el meu temps. Jo quan ballo o quan canto, m'agrada ballar, m'agrada cantar, disfruto fent-ho. Llavors me n'oblido de tot. Jo puc estar treballant des de les 8 del matí o quarts de 8 del matí fins a les 8 del vespre. Però aquella estona és la meva. És la meva estona, és quan carrego piles, és quan d'alguna manera et refas. I a part, clar, al moment que balles tens una relació, però després a l'entrada, a la sortida, sempre arribes mitja hora abans, surts mitja hora després, parles amb l'un, parles amb l'altre, que sigui un dia et quedes a sopar, fas una mica la cerveseta o el que sigui, i fas la societat, aquest conjunt de gent que lluiten per una cosa, no? Thank you.
Ballar no és pròpiament fer música, però sí que és interpretar-la amb el gest i el moviment, una activitat que pot aportar molts beneficis a una persona gran.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Tot el que sigui moviment és molt important. Tenim molt clar que de vegades quan ens fem grans doncs deixem de moure'ns i realment el que convé és moure's. Però clar, no és un moure's perquè sí, sinó moure's amb una finalitat, que crec que és el més important. I aquesta finalitat és expressar. Aleshores hi ha una sèrie de passos que s'han de prendre, amb la qual aquí doncs intervé la memòria de l'espai, la memòria del moviment, també l'orientació a l'espai. Aquests passos doncs es fan cap a la dreta, cap a l'esquerra, una coordinació amb la parella, una coordinació motriu, és a dir, totes les habilitats motrius d'orientació a l'espai es desenvolupen molt. Seguir un ritme, o sigui, seguir el ritme de la música, en aquest cas, que ens marca una pauta relativa al temps. Per tant, l'aspecte temps-espai es treballa molt. L'aspecte també de recordar doncs, balls de quan érem joves, de coses que ens agradaven, és a dir, hi ha tota una reminiscències del passat que poden ser interessants.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I com sempre, dediquem els darrers minuts del nostre programa a conèixer dues de les músiques preferides del Llorenç i la Maria Mercè.
Una cançó que a mi m'agrada molt són les petites formiguetes de Llongueres, que es pot representar i que a mi sempre em porta el record de la família i de les tardes de casa.
Les petites formiguetes a l'estiu, quan el plat està assegat, ben lligat i apilotat,
la meva tia vivia i la meva àvia vivia a Sants i ells les tardes del diumenge a dintre de casa, perquè era una planta baixa, llavors era la part del menjador, que era la part més fosca, diguem, de llum, doncs allà ho tancaven tot perquè no entrés el fred, encenien l'estufeta i allà cantàvem i mira, fèiem una mica de tonteria, representàvem una miqueta de les coses, les cançonetes aquestes, i aquesta doncs, és una de les que recordo més. Jo crec que, primera, són molt entenedores, són molt planeres, són molt per nens, i segona, que permeten la interactuació de la gent, no? No tan sols els nens purament, sinó els grans que els hi diuen com ho han de fer, els hi donen la idea de com es poden disfressar. Jo crec que aquestes coses són les que fan família, no? Potser és societat també, però més família en aquest cas.
Una cançó que a mi m'agrada molt. Doncs mira, com que sóc molt sentimentaloide i molt romàntic i tal, et diré Roseta d'Olivella. He triat Roseta d'Olivella com a cançó que a mi m'agrada, precisament, doncs, una per la vessant romàntica que té i una altra, ja potser una mica més pensada, és d'alguna manera l'esperit català, no? Vull dir, diu, aquesta no em vol més igual, vull dir, me'n vaig a un altre poble. No sé, me'n vaig a colonitzar un altre poble, a veure si em volen anar allà. És una mica la corrent d'aquella, que diu, aquest any casen les blanques, les que tenen bona dot. L'any que ve ens casem nosaltres si passa algun ugonot.
Vaig amb mi a la vora de l'aigua. Jo vaig amb mi a la vora del riu.
Hi ha una l'actuació concreta del que a mi em fa molta gràcia, perquè això ens posem a l'any 69-70, l'època aquesta del grup de folk, quan en Pau Riba i en Jordi Pujol la cantaven, aquesta Roseta d'Olivella, en plan una mica estripat, potser per conscienciar la gent en aquella època, que estaven molt acostumats a una cosa ben maca, ben, que sonés ben rodoneta i tal, i ells doncs ho feien d'una altra manera, que a mi m'agrada molt. No, és en Jordi Pujol i Jolei, no. És el duo aquell famós Pau i Jordi.
Jo vaig en vinc per a l'hora bona de l'aigua, jo vaig en vinc per a l'hora bona del riu.
La música, el que ha significat a la meva vida, és tot allò que fa vibrar els sentiments, per dir-ho d'alguna manera, interpretar-los. A mi m'ha agradat molt interpretar-los. No sé tocar, canto, potser tampoc no faig massa bé, però jo crec que ballar sí, que ballar sí que se m'ha donat millor. I, bueno, d'alguna manera és fer música, també és interpretar-la, és viure-la. Per mi ha sigut això, els sentiments. La música és sentiment.
Sí, completament d'acord. La vida són sentiments i la música és sentiment, també. I interpretar, en realitat, és expressar un sentiment.
I han arribat al del pla de Corbera, miro endarrere i em poso a plorar. Dic adéu Vila, dic adéu Gina, tu n'ets la causa que mantinc allà.
És molt bo tenir aquests espais d'expressió, aquests espais on refem les energies, on ens relacionem amb d'altres persones, on fem una activitat que ens agrada. Cadascú la seva, no cal que tot sigui en solfa. El Llorenç i la Maria Mercè ens han demostrat com podem posar la nostra vida en dansa.
Mario Ramírez i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Ho deixem aquí. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Ferran Capdevila, el David García, el Toni Huguet, el Gerard Carrion, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dilluns. Fins demà a les 8.
Ràdio Estel.